paraules, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Són les 7, Moritzet. Ho captes? Moritzet, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Avui a Islàndia, una història que no és el que sembla. Imagineu-vos que esteu dinant a un restaurant. Sou dos amics, esteu xerrant, tu li estàs explicant al teu amic que tens un nou projecte professional, que et fa molta il·lusió, que feia molt temps que volies fer. Aquest projecte és un llibre d'entrevistes i ja el tens pràcticament enllestit. El teu amic et dona l'enhorabona i et diu que té ganes de llegir-lo. Esperes que ho faci, tot i que no les tens totes. Això sempre es diu per quedar bé, però a l'hora de la veritat ja se sap. Almenys que se'l compri, penses. Mentrestant, a la taula del costat, els comensals s'aixequen per marxar, però abans de fer-ho, una de les dones se t'acosta i et dona un paperet. Et diu, és impossible no escoltar la teva conversa. El món no se n'ha assabentat que les dones hem canviat. Et dono el meu telèfon per si necessites entrevistar algú més. I sí, la truques i acaba sent una de les protagonistes del teu llibre. Araya Teruel, bona tarda.
Bona tarda, se m'ha posat els pèls de punta.
Tu ets periodista i aquesta història t'ha passat a tu.
Tal qual, sí, sí. És... Aquest paper el tinc guardat,
sí?
A la tauleta de nit de casa meva. Perquè de veritat que vaig al·lucinar llavors, i ara quan ho llegies, que ho recordava, m'he emocionat.
Que bo. Clar, el resultat és aquest llibre que tinc entre les mans, Mujeres que follen, de Libros del Cao. T'he de preguntar de què va?
Mira, no, però vull... Puc explicar-te com ha sorgit lo del títol?
Sí,
per favor,
tant.
Pregunta-m'ho.
Com ha sorgit aquest títol, Mujeres que follen, Araya?
Soc molt dolent de titulant. Sempre m'ha costat molt posar el títol a les notícies, als reportatges, a tot. Tenia un títol provisional quan jo vaig enviar el manuscrit que no m'agradava ni a mi.
Mm-hmm. Podem saber quin era?
Mi cuenta bé. Que semblava com del PP.
A veure. Mi cuenta bé.
Ho sé, és horrorós.
Sí. No, a veure, potser té una explicació que, diguem-ne,
sí,
el millora.
La té perquè hi ha una de les entrevistades que té una conta sexual a Twitter i em va dir que en aquestes contes els hi diuen els acòlits. Mm-hmm. Conta bé.
Conta bé, és correcte.
Era dolent, jo ho sabia.
No, però amb l'explicació millora.
Sí.
L'explicació millora. Hi ha aquella cosa de dir, a veure de què anirà aquest llibre, i quan ho descobreixes, com que hi ha una satisfacció, però, escolta, anem de cara, no?, amb aquest però, altre títol.
I al final vau dir que no.
No, i amb els de l'editorial començàvem a buscar títols i cap ens agradava, perquè... Clar, era com la teoria, semblava un tractat, era el sexe de les dones, les dones, saps? Era una cosa que no acabàvem de trobar. Internament, la gent es va començar a referir al llibre com el llibre de les mujeres que follen, perquè, clar, l'editorial estan treballant amb altres manuscrits i mentre no li trobàvem un
ja
títol...
Ja has corregit el llibre de les mujeres que follen?
Tal qual! Què va passar? Doncs que al final, clar, o sigui, el veia... Estàvem tan acostumats a escoltar-lo... A mi no m'agradava, perquè hi ha dones que no senten que estan follant, mm-hmm, que fan l'amor, o hi ha dones que no follen i no passa res. Llavors no creia que representés a totes les dones. Em semblava una mica... Però t'haig de dir que al final vaig dir, doncs vinga, va, vosaltres hi creieu, i és que ells van dir, sí, anem a tope amb aquest, i bueno, doncs jo vaig decidir els colors i la portada, no?
La portada és negra i Mujeres que follen, les lletres són rosa fúcsia. Què hi trobarem a Mujeres que follen?
Hi trobarem històries de vida. No és un relat eròtic, tot i que es parla de sexe. Hi ha escenes divertides... perquè, bueno, hi ha noies que t'expliquen anècdotes de la seva vida sexual i n'hi ha que són molt gracioses. Mm-hmm. Però trobes de tot. Al final, el sexe és el fil conductor. I es parla d'educació, es parla de les primeres relacions, es parla de relacions tòxiques. I vull puntualitzar, no només heterosexuals.
I tant.
Perquè hi ha noies que són lesbianes i expliquen la seva història de trobar-se immerses en una situació d'aquestes. Es parla de feminisme, es parla de la relació que tenim les dones amb el nostre propi cos, amb el propi cos, que és que ens boicotegem d'una manera. En el sexe has d'estar tranquil i relaxat. Si estàs patint per la manicura, perquè la teta em cau, perquè la panxa se'n veu no sé què... Són tantes coses que no et pots... Llavors...
No pots disfrutar, no pots arribar a l'orgasme, per exemple, no?
Una de les coses. Vull dir que sí, es parla de sexe, era el tema que jo volia tractar, però va molt més enllà del sexe. Vull dir, el títol és cridaner, però si algú li dona l'oportunitat... inclús hi ha gent que m'ha dit, és una mica com sociològic, no? Una mica sí, antropològic, perquè és com històries humanes.
És com una mena d'això, d'experiment, no? En el sentit de que tu has entrevistat, almenys en aquí surten 27 dones, no?, que t'expliquen la seva vida sexual. Què tenen en comú aquestes 27 dones que trobarem al llibre?
Aviam, tenen en comú que totes tenen la meva edat. Són de la meva generació, perquè era un tema que a mi m'afectava directament.
Quina és la teva generació, perquè els oients se situïn?
Nascudes als 70. Llavors, més o menys, totes hem rebut la mateixa educació, Franco feia poc que havia mort, el tema de la religió... Bueno, aquestes idees una mica que totes hem begut, i encara que et pensis que no t'han afectat, el tema de l'amor romàntic mateix, ens hem de casar i tenir un bon partit, i la maternitat, i els sexes per procrear... I bueno, doncs totes arrosseguem una sèrie de... idees, prejudicis, tabús. Però què passa? Que als 40, que no se'n parla, és un moment també que les dones ja... qui ha tingut més o menys fills ja els té una miqueta més grans. Qui més, qui menys, i qui té sort, té el tema de la vivenda ja una mica solucionat. La carrera professional igual. No estàs com els 20 o els 30, que estàs lluitant per fer el teu lloc. I això et permet també doncs, relaxar-te més i dir, bueno, doncs anem a gaudir. I clar, veus que també cada cop et fas més gran, llavors et queda poc temps i et treus moltes tonteries de sobre. Jo crec que moltes de les protagonistes comparteixen això.
Què és el que més t'ha sorprès després de fer aquestes entrevistes i d'entrar directament a la vida sexual de tantes dones?
M'han sorprès diverses coses. Primer, diria que el tema del sexe, que és com que cada persona és única. És que això, saps... però folles molt, folles poc, folles bé, folles malament, escolta'm, no, cadascú ve d'on ve, i llavors cadascú viu el sexe d'una manera diferent, perquè és el que dèiem, no és el mateix tenir una família progre que tenir una família de l'opus, no és el mateix que la teva primera relació sexual hagi sigut satisfactòria i hagi acabat amb un orgasme que no ho hagi sigut, les teves relacions, tot això et fa que tu ho visquis d'una manera o d'una altra, i que tot és vàlid. Que mentre hi hagi consentiment i respecte, qui som els altres per jutjar? No? Vull dir, un sexe més vainilla, que li diuen alguns, no? Doncs està bé, si tu el disfrutes. O un BDSM.
Sexe més vainilla. Aquest concepte no havia sentit
jo
mai i m'agrada molt.
Tu ets de sexe vainilla, Marc?
Tot depèn del dia.
Depèn del dia.
És que he après molt fent aquest llibre, eh?
Jo dic,
pensava que havia fet com un... Vaig llegir molt abans... I era com un màster en sexologia. Jo tampoc sabia el que era el sexe vainilla, però diuen que és aquest sexe que farien les nostres àvies i que és més falocèntric i més centrat en el plaer de l'home, no? I el, bueno, ABC de tota la vida. El que se surt d'aquí ja són altres pràctiques no convencionals.
Et dic el que a mi m'ha sorprès més?
Si us plau.
Jo tinc 40 anys. Donava per fet... que totes les dones... Tu i jo som de la mateixa generació. Donava per fet que totes les dones de la nostra generació havien fingit un orgasme, no una, més d'una vegada. I me n'he adonat que no.
Home, doncs la majoria diuen sí, que l'han fingit,
la majoria sí, però n'hi ha que no. I jo he pensat, dic, oh, existeixen.
Sí, sí, però diria que n'hi ha una, diria que ho diu clarament. Nunca en la vida he fingido.
Sí. I he pensat, l'hem trobada.
I si l'haguessis entrevistat, t'ho creuries, perquè era una noia molt així com ella. La majoria, sobretot de joves, han fingit. I ho reconeixen per acabar aviat... per no afectar l'ego del seu company, que pobret, no?, que no se senti malament. I tot és encallat i, bueno, altra cosa.
Però als 40 això ja no passa.
Als 40 no. Als 40 no. És que n'hi ha una que és molt bo, n'hi ha diverses, però n'hi ha una que diu, jo ho tinc claríssim, eh? I jo, si no acabo, li dic, aviam, i ara com ho fem? Vols utilitzar les mans? Vols utilitzar la boca? Escolta'm, i si el veig que no està ben preparat, li dono el catxarro? Però aquí no se'n va de casa meva sense que jo hagi arribat.
Surt molt el Satisfyer, i això que fa 5 anys no sabíem ni què era.
És però... al·lucinant.
Sí, oi?
És al·lucinant. Però és que he arribat a fer entrevistes a casa de la noia que em deia, bueno, mira, l'acabo de guardar perquè venies tu. El tinc permanentment 24 hores enxufat, com el mòbil aquí, en el menjador. A totes les converses ha sortit el Satisfyer. A totes.
Increïble.
És molt curiós, tot i que hi ha molta gent que també diu que no, que vol el pell en pell i que utilitza les mans, però temes solteres i separades és un gran hit.
Mm-hmm. Clar, aquí a Islàndia nosaltres fem una cosa que ni diem entrevistes a domicili, que tant l'Albert Tom com jo mateixa, no?, ens traslladem a un lloc còmode per la persona entrevistada, perquè, clar, no és el mateix doncs, fer l'entrevista, si t'ha d'explicar una cosa sensible, a casa seva, que fer-ho aquí a l'estudi, no?, amb els micròfons, amb el tècnic, amb més gent mirant, no? Tu has fet una mica el mateix.
Sí, sí, era una cosa que tenia claríssima jo. Quan parlava amb les noies els deia si podíem fer-ho a casa seva. Jo volia un espai íntim on elles se sentissin còmodes. També gravava la conversa i m'interessava un lloc on pogués recollir l'àudio bé. En alguns casos molt, molt puntuals, jo treballo a l'hangar, tinc un espai allà, i llavors tenim unes sales insonoritzades, i quan hi havia noies que ho tenien la parella a casa o no podien, les hem fet allà, però són les mínimes. Uh-huh. La majoria eren a casa, ens assentàvem al sofà, amb moltes he acabat dinant, sopant, esmorzant, hem estat hores i hores i hores, i et diria que més que una entrevista ha sigut una conversa. Jo deixava la gravadora, deixava la llibreta, es mirava els ulls, els hi explicava moltes coses de la meva vida. Si parlessis amb totes elles, vull dir que jo podria fer també una de les entrevistes recollint, no? Perquè era un intercanvi, clar.
No hi surt la teva història.
No.
No és cap d'aquestes.
No, no. Era una idea que tenia, eh? Dic, em colaré aquí i em posaré també amb un altre nom. Amaia.
Amaia seria el teu nom?
Per exemple.
Daia, Amaia, no hi canviem.
Que no és nom.
Però és que hi havia tantes històries amb l'editora del CAO. Hem estat 6 mesos treballant amb el manuscrit només al tema de l'estil i un dels grans maldecaps va ser escollir les històries que posàvem al llibre, perquè n'hi havia de molt interessant. I ella tenia un Excel de colors i jo treballo amb pòstits de colors. Mm-hmm. I així anàvem parlant. No, aquesta sí, no, l'altra no, perquè aquesta...
La blava no. Jo crec així. Que ha d'entrar la groga.
Així,
no,
així.
La taronja què? Què fem amb la taronja, no?
Pues ho has descrit tal qual. Ens va costar moltíssim, moltíssim.
Dius que la teva història no hi surt. Sí que dones algunes pinzellades, sobretot al principi, no? Al pròleg del llibre. Expliques, tu portes 17 anys amb el teu home, amb la teva parella. I si em baso amb la dedicatòria del llibre, és qui et proporciona els millors orgasmes.
Sí, senyora, i moltes coses més. Sí, sí, sí. La veritat és que jo el conec des que érem petits. Anàvem a l'escola junts. I és la primera cita que vaig tenir amb 12 anys. Vam anar a veure Batman, la primera.
Home, és que ens estàs Hola. Ensenyant. Portes un tatuatge al canell, sí, que sí. És el símbol
Batman,
del Batman.
Que és molt hortera, però per mi té aquest significat. Després cadascú va fer la seva vida, ells se'n van anar a viure a Los Angeles, jo vaig estar aquí, vaig tenir altres relacions, vaig viatjar, i vora els 30 anys ens vam retrobar. Uh-huh. I en principi només volíem follar, i hem acabat 17 anys després, tenint 2 criatures, la hipoteca i un projecte de vida. Així que...
allò que passa, allò que passa...
Clar. Quan no vols, 2 tasses.
Ens han explicat, no, que quan fa tants anys que estàs amb la mateixa parella, amb criatures pel mig, a més, no, la cosa encara es complica més, tenir bon sexe és una utopia.
Bueno, hi ha de tot, no? Vull dir, jo crec que hi ha gent que és més o menys sexual i que es troben amb la seva parella i a l'igual se centren més amb la maternitat, amb els fills, està bé. No és el nostre cas, t'haig de dir. Nosaltres sempre ens hem divertit molt. Llavors, clar, jo, després de tants anys el que sí et passa és que, clar, has de trobar els moments d'intimitat. És difícil quan portes una casa, quan estàs treballant, quan tens les criatures. Nosaltres sempre hem fet per agafar-nos un cap de setmana, per sortir a sopar. Els meus fills diuen, us aneu de nòvios, no? I marxem força sovint perquè ho necessitem com a parella poder parlar sense que el nen o la nena vulguin anar al lavabo, uh-huh. Ara tenen gana, aquestes coses. I després jo crec que, clar, quan ja arribes a un nivell de... Si tens molta comunicació, molta complicitat, com és el nostre cas... Bueno, pots experimentar altres coses. Parlo per mi, en aquest cas. Vull dir, ell és l'home de la meva vida. El sexe és una altra cosa, per mi. Mm-hmm. I llavors, nosaltres junts fins a fins al final, però mentrestant ens volem divertir.
I tant. Hi ha casades que t'expliquen que elles tenen bon sexe, però que no s'atreveixen a explicar-ho a les amigues per no crear un trauma, no? Perquè, clar, elles venen i diuen, no? Clar, és que jo amb el meu marit no hi ha manera, tot és molt avorrit, i clar, tu dius, ostres, doncs jo no els hi diré. que és un festival.
Clar, és curiós, perquè clar, no, jo vaig dir, bueno, faré el llibre i no se'n parla molt del sexe a aquesta edat, no? Sembla que ja som senyores i tenim nens, no? Però som dones amb desig, també, no totes, però algunes. I aquesta noia que tu comentes, no? Em deia, clar, és que a vegades quedo amb les amigues i es queixen, no? Que el meu marit no baixa la brossa, que és que se'n va a jugar al futbol amb els amics i jo, en canvi, a casa, amb els nens, tot. Diu, i clar, jo què els haig de dir, no? Que ahir vaig estar festival, com que em sap greu, no vull semblar que estigui jo aquí fent-me les de més, no? Llavors també ho vius callada, no? I amb certa... Com, no culpa, perquè no és culpa, però com que no ho dius.
Mm-hmm. Una de les preguntes que sols fer és el nombre de parelles sexuals que han tingut, no?, al llarg de la seva vida. Bueno, per exemple, es poden comptar amb els dits d'una mà, un centenar, 6, 8, no en tinc ni idea. Tu les has comptat?
Les comptava i vaig deixar de comptar-les.
I no m'ho sabries dir.
No, no porto el compte.
Quina era la primera pregunta? Sempre la mateixa? Per on començaves?
No exactament la mateixa, però jo sí que tenia un qüestionari, no? Vull dir, encara que estàvem conversant i que jo intentava que es creés un clima d'intimitat, soc periodista i tenia molt clar al cap el que volia. I una mica al principi és aquest tanteig que fas, no? Perquè la persona agafi, relaxi amb confiança. Sempre començant parlant dels pares, de l'educació sexual que havien rebut a casa, de la primera vegada que ho havien fet... Bueno, començàvem pel principi.
Les primeres vegades... N'hi ha alguna que sigui bona?
N'hi ha poques. Que curiós, veritat? Que curiós. T'haig de dir que la meva va ser gloriosa i no va ser amb el meu home.
Doncs explica'ns, ah? Com va ser?
Va ser amb el primer nòvio que jo tenia, que estava super enamorada, que no era gens guapo, però em feia riure molt, i jugava a waterpolo.
Home, sí, llavors m'ho jo... puc fer la idea.
Que sí, em va fer tocar el cel, sí. Li devia trobar el gust des de llavors.
Però això també és com que no es pot dir, no? Com que
sí,
això
perquè...
que deien que totes les primeres vegades solen ser desastroses, també perquè hi ha aquella expectativa de, oh, ha de ser increïble, i després dius, era això, no?
I de cop,
algú que li ha anat bé, que ha estat espectacular, no ho direm per no ofendre sensibilitats.
No, perquè sembla que et vulguis posar una medalla, i no és així, però és veritat que la meva experiència va ser molt positiva i va ser molt fluid i es va donar la situació, no va ser res tampoc pensat, no? Aquell dia vam arribar una mica més enllà i ja està. Però és curiós que la majoria de noies o moltes s'ho treuen com per ja treure's el tràmit o amb el nòvio de tota la vida.
És un xec.
Està programat fins i tot, no? De dir, fem-ho aquest dia.
Sí,
no?
Tal qual.
Ostres,
a les 15:15.
Clar, que surti, no? Que és el que deies de, mira, ni ho van pensar, doncs ajuda molt.
Teníem poca informació, clar, hi havia pocs referents. Després, amb tot el tema del prejudici, no? Que si ets un home, el sexe depèn de com ve. Si ets una dona, no et passis, que llavors et diran que ets una fresca. Hi havia tantes coses, no?, que no ens permetia tampoc relaxar-nos. I et dic una cosa, estic parlant amb noies joves sobre el llibre, i clar, jo els dic, bueno, vosaltres ja, això ho teniu superat, fet, sí. Això ho he fet per les grans... I em diuen, no, és que... I em comencen a explicar coses de les seves relacions sexuals i em diuen, jo el vull llegir per a veure si aprenc alguna cosa. Al final el sexe és sexe i tots hi anem una mica, les primeres vegades, com desarmats.
Sens dubte, segur que aprendreu si llegiu Mujeres que follen, de Libros del Cao, de la Daya Teruel, amb qui estem conversant. Són històries de sexe real. Ara deies això, no, que ens falta molta informació, és que realment hem tingut una educació sexual nefasta.
Nul·la.
Sí.
Nul·la. És que hi ha una de les entrevistes que diu, no?, que el seu pare li va donar un llibre i amb aquell acte va donar per conclòs el tema de l'educació sexual.
Ja t'espavila.
Ja està.
Doncs trobo que encara és molt, perquè n'hi ha que, o sigui, la majoria aquest tema no s'ha parlat a casa,
sí.
I si has tingut alguna xerrada a l'escola, doncs ja és per aplaudir, però vaja.
Sí, sí.
Això ha canviat. Tu, per exemple, tens fills. Quines edats tenen?
Jo tinc un nen de 12 anys i tinc una nena de 9.
Ells, per exemple, saben que has escrit aquest llibre?
Sí, per suposat.
Parleu de sexe obertament?
Sí. La meva filla, l'altre dia, anàvem al cotxe amb una altra mare de l'escola i la seva filla. I la meva filla em diu, mama, el sexe es poden fer més de dues persones? I jo li vaig dir sí, tres, quatre, i els que vulguin. La mare del costat, que anava de copilot, que jo l'havia baixat perquè aquell dia plovia, no sabia on posar-se.
Va dir que faré el paraigües sempre més.
Tal qual. Així va ser. Sí, parlem amb naturalitat. Crec que s'ha d'abordar aquests temes amb naturalitat, ni més ni menys. Els nens tenen preguntes, són molt curiosos, els has d'adaptar a la seva edat, per suposat, però perquè els has d'enganyar. La informació és poder.
La informació és poder, l'educació sexual que vam tenir nosaltres era, això que dèiem, nefasta i nul·la, i apareix també la pornografia. Hi ha, per exemple, és a dir, se'n parla molt, no, ara, de com afecta el porno en els joves, no?, que s'hi accedeixen molt, molt d'hora. Però a la nostra generació, després d'haver fet aquestes entrevistes amb tantes dones, com diries que ens ha afectat el porno que teníem en aquell moment, no? El Canal Plus d'aquella manera mig que no el podies veure.
Mira, jo no sóc una experta i no m'agrada dir coses, però et diré una cosa que em va dir una de les entrevistades i em va sorprendre, perquè hi havia algunes noies que em comentaven que miraven porno i hi havia un tipus de porno una miqueta violent. I les mateixes noies ho miraven i elles em deien, escolta'm, jo sóc feminista, jo no vull que això em passi a la vida real, és una fantasia i fins aquí és molt respectable. Però em va cridar l'atenció. Llavors aquesta noia em deia, bueno, no ho sé, potser les nostres àvies, si els hi preguntessis per les seves fantasies, o sigui, tindrien aquest tipus de fantasia tan violenta? Mm. Perquè d'alguna manera les dones també estem rebent aquestes imatges, estem en aquest món, no? I fins a quin punt som nosaltres que ens sentim atretes per això? O és que estem tan acostumades a rebre això que al final ens acaba agradant? No ho sé, m'ho va plantejar ella i a mi em va agradar aquest dubte.
Amb la Daya Teruel, l'autora d'aquest llibre, Mujeres que follen, de Libros del Cao. Saps per què he posat aquesta cançó o no?
Ho sé, la meva amiga Miley.
A veure, és Miley Cyrus. Per què apareix Miley Cyrus en aquest llibre?
És que Miley Cyrus em va fer qüestionar-me, és el motor d'aquest llibre. Mira, jo estava anant molt a Berlín amb
Contigo
el meu...
Contigo empezó todo, Miley?
Sí.
Ella no ho sap.
Jo estava en una època d'explosió, experimentació superaventurera. El meu home em segueix, pobret, i anàvem molt a Berlín nosaltres. I clar, jo estava vivint tot aquest moment tan a tope, i de cop i volta sento aquesta entrevista a la ràdio on ella diu que per les dones, a l'arribar als 40, s'acaba el sexe. I clar, jo vaig pensar, hòstia, jo tinc un problema? És que potser jo tinc un problema amb el sexe, o sóc una pervertida, no? Perquè clar, com que ens han dit que les dones no tenim tant de desig com els homes, no? No som tan apassionades, no... Llavors vaig a preguntar a les altres dones, a veure, què tal el sexe a elles? I mira, no sé, això és el que ha sortit. Home. La Miley, quan tingui 40, que m'ho expliqui també.
Li queden 10 anys, tampoc n'hi queden tants. Però vaja, jo crec que aquí hi ha, òbviament, molt sexe, també hi ha moltes inseguretats i moltes pors.
Sí.
I moments de no sexe.
Sí, és que això és el que deia, no? De dir, mujeres que follen. Bueno, també hi ha noies que et diuen, mira, doncs jo ja no tinc desig. Jo estic ja a vora els 50. Es parla molt de la menopausa, també, perquè és una por que tenen totes les noies, no? Hi ha gent que està centrada en això que et deia, amb els fills, o hi ha gent doncs, que té relacions molt més esporàdiques, no és la seva prioritat a la vida, no deixarà de fer qualsevol cosa per tenir una relació sexual. Hi ha de tot.
Hi ha de tot, hi ha fins i tot una dona que diu que es masturba molt, que es masturba a la feina, i no només al lavabo, sinó a la seva pròpia taula. I clar, jo he entrat avui a la redacció de RAC1 amb una altra cara. O sigui, anar mirant, saps? Si veia alguna cosa estranya.
Però us haig de dir que jo és una cosa que no sabia, i això que jo no em sorprèn per poc. La quantitat de gent que es masturba a la feina. I que a sobre se sent bé perquè diu, li estic robant temps al jefe. Pel meu propi, t'ho juro.
Com a acte anticapitalista, sí. No?
I jo deia, de veritat, jo no podria, estaria supernerviosa. No, aviam, no. Si em senten, no sé què. Sí, amb quina cara surts després.
Home, contenta.
Teletreball encara, però en una oficina, no? Treball presencial...
Pues, hi ha molta gent.
Clar, clar.
Jo, de veritat, jo al·lucinava. És algo que no m'havia plantejat mai. Em va explotar el cap.
El mateix. Jo, quan ho vaig veure, vaig pensar, ostres, comencem forts, vaja. Vull dir... Escolta'm, acabem amb un minijoc que volia fer-te tu, Marc.
A mi?
Sí.
Espringat.
No sé si no se m'havia avisat. Endavant, endavant.
De fet, no havia posat el guió precisament perquè no te n'adonessis.
Ah, amiga.
Jo et diré una frase i després m'has de dir si la frase l'ha pronunciat una dona casada, separada o soltera, amb fills o sense. D'acord? És una frase que surt al llibre de la Daya Teruel. I diu, actualmente tengo sexo 3 veces por semana, sin contar las veces que me masturbo. Casada, separada o soltera?
Separada.
Casada. Tu te'n recordes?
Sí, perfectament. Les tinc totes al cap.
Ostres, és increïble.
Sí, perquè he estat 2 anys i mig treballant amb el llibre. Les tinc totes, sí, sí. Sé perfectament de qui parlen.
Perfecte. Amb o sense fills?
Diré amb fills, per no dir l'òbvia, que seria sense fills, no?
Amb dos.
Amb fills, eh?
Amb dues filles, evidentment, casada i amb dues filles. Jo crec que això, d'alguna manera, també resumeix que es trenquen tòpics, que es trenquen tabús, estereotips. És a dir, si vols trencar amb tot, llegeix Mujeres que follen. I segur que aprendràs moltíssim. Jo, en algun moment, he hagut d'anar a buscar el diccionari, demisexuals, allò del sexo vanilla. Dic, ui, 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 dic, necessito més informació. Sí. Perquè això se m'escapa, però realment aprens molt i val la pena.
No hi ha més joc? Era la pregunta única?
Sí,
ara tu volies
més joc, eh?
Jo només tinc una última pregunta que en relació amb el que deies de que són dones més o menys totes de la mateixa generació, no? I que potser havies pogut parlar amb dones més joves, que t'havies sorprès perquè tenien un interès en el que s'explicava aquí. Si aquest llibre el fessis amb entrevistes, és a dir, exactament igual, la mateixa metodologia, però amb dones més joves, canviaria molt el contingut?
Molt, molt, perdó, molt, molt no ho crec, perquè al final és el que dèiem, no? Tots tenim insegur, tots tenim certa inseguretat en algun moment, tots hem passat algun trauma més o menys gran... Després, clar, el tema de les aplicacions, les noves tecnologies, les pantalles, sobretot, no? Suposo que aquí hi hauria la diferència, no? El tema de l'educació, dels referents, també, que ara és més obert. Però jo crec que lo general, no?
Que l'essència, al final, acaba sent similar.
Potser jo crec
similar.
Que sí, que seria similar.
No, sexe.
El sexe és sexe.
A Daya Teruel, Mujeres que follen, per cert, segona edició.
Sí,
amb una setmana. Amb una setmana, o sigui, no sé.
És que amb aquest títol, què vols?
Sí, sí, jo crec que... Com era el que havia de ser el títol?
Mi cuenta bé.
Mi cuenta bé.
És horrorós, és horrorós.
Jo agraeixo els títols no sé. Enganyen. Que dius, escolta,
això
no sé de què
hi
va aquell llibre.
Títol explícit. Ha sigut un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Islàndia, amb Maria Xinxó. El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria als altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Busques un total look icònic per als teus festivals d'estiu? Aprofita els descomptes extraordinaris de la Roca Village. Ara les firmes més cool com Pinko, Karl Lagerfeld i Timberland amb fins al 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village perquè gaudeixis d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com la tarrina de 500 grams de cireres per només 2,99 euros la tarrina.
I ara, a més, tens un 50% en la segona unitat amb moltíssims productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i Balears.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles, tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge al Viatge Bé us portarem de ruta per Catalunya. Anirem a Valls, la Vall de Boí, Mont-roig del Camp, Miami Platja i el Prepirineu de Lleida. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. Islàndia amb Maria Xinxó.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, quin interrogatori li estaves fent a Daya Teruel sobre la masturbació a la feina? És el que més t'ha cridat l'atenció?
No, m'ha cridat l'atenció moltes coses, però bueno, aquest fet pràctic que desconec de com és possible fer-ho i, per tant, preguntes. No?
Per exemple?
Tens un dubte, preguntes.
Quins dubtes tenies?
No, com es pot fer la feina tranquil·lament, envoltat de companys i companyes, com es fa això, no? I els altres se n'adonen com va, simplement re, preguntes.
Clar, no pot ser d'una manera molt
preguntes
evident.
Preguntes normals, eh? De preguntes absolutament normals que no han pogut estar respostes perquè he hagut d'entrar a l'estudi.
T'has quedat amb el dubte?
No, sí, sí.
El dubte de si et truquen per telèfon quan tu estàs en plena feina, no? Què
clar,
fas?
Si et truquen al telèfon, què fas? L'agafes o no l'agafes?
Contestaries o...?
Home, jo d'entrada, sí, deixaria de fer i agafaria el telèfon. Sí, clar, ara, si s'està treballant o...
Depèn també de la trucada, no?
Home, no ho saps, no, a vegades?
És veritat, de vegades
no ho saps. El mòbil pot saber-ho.
Ja hi ha números que ja dedueixes que és telemàrqueting, no? Que això ja dius, escolta'm, evidentment no l'agafaré.
Clar, però representa que estàs a la feina, per tant, t'entren trucades de feina.
Ja, també és veritat.
No, res. Res, preguntes pràctiques, no? Hòstia, com pot ser això? Com es fa, no? Curiositat.
Curiositat.
M'han curiosit i llavors preguntes i responen, expliquen i endavant. Que em va semblar molt interessant el que he explicat, per això. M'anava sentint i m'ha semblat molt interessant. Sobretot el que és trencar tabús de parlar de sexe, determinades edats i... Tot em sembla...
Em sap greu perquè fantàstic. El llibre ja se l'emporta al Marc Ferragut, per tant, te l'hauràs d'anar a comprar.
Molt bé, no, la conversa m'ha semblat molt interessant. Sí.
I molt divertida també amb la Daya Teruel. Escolta'm, avui què hem tornat a veure? Que cada divendres l'Eloi ens fa revisar una mica l'arxiu històric dels programes de TV3, ara que fa 40 anys, i cap on hem anat avui?
Home, està la setmana de cites, no?
Sí.
Està la setmana de l'arrencada.
Sí. Déu-n'hi-do, si està la setmana de cites.
Sí, però una gran sèrie.
Sí.
Malgrat tota la polèmica que hi ha hagut, una gran sèrie, i he volgut anar a recuperar i que tornem a veure una altra gran sèrie, que és aquesta.
Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Troba un altre lloc per començar de nou.
Construeix-te.
Vent del Pla.
L'hem cantat tots, sí, aquesta home, cançó.
Vent del Pla, ja la vaig mirar molt, em vaig empassar...
Home, i tot, 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 tot sencera.
Tots els capítols, no? Aquesta era la música de la careta d'entrada, amb veu de Gerard Quintana,
que canta molt greu. Trobo que comença molt greu per ser Gerard Quintana. No sé si Joan, veure... la podem tornar a tirar des de l'inici, perquè trobo que és una nota que no el reconeixes com a Gerard Quintana.
A veure.
Descobreix-te, no sentiràs que el camí...
Aquí dius, Gerard Quintana, no? Però descobreix-te...
No l'he notat, que anés tan cap a dintre.
Va ser una bomba de sèrie.
Sí, tant.
O sigui, les xifres d'audiència... Mira, deixa'm que et digui, va ser seguida massivament, però un dia, el 4 d'octubre de l'any 2005... va fer un 32,2% d'audiència. Això són 900.000 espectadors seguint aquesta sèrie. I aquell mateix dia, un pic de més d'1.100.000 espectadors, un 39% d'audiència. O sigui, és una bestiesa.
Quina barbaritat.
És una bestiesa, són unes xifres espectaculars, un 39%. Bé, i la mitjana, les temporades, doncs 25, 26, 27, 24% d'audiència. Sí, home.
Que fos un... O sigui, que era com l'esdeveniment del dia o de la setmana, reunir-se a casa, perquè, clar, en aquella època jo era petit, però la seguia.
Tothom
reuníem allò, tota la família mirava Vent del Pla.
Centrem una mica per això, no?
Sí, home, sí.
De què anava aquesta sèrie, no? Era la història de la Teresa Callís, que era metge, i que, tens 40 anys, maltractada pel seu marit, en Damià, que es refugia a casa del seu tiet Gustau, a un poble que és Vent del Pla. I no s'hi refugia sola, sinó que hi va amb la seva filla, la Isona, i el seu fill, el Biel, que segur que són personatges que recordeu perfectament.
Ojo, que el Biel era el Carlos Cuevas.
Correcte.
Que el vam conèixer en aquesta sèrie.
Amb 8 anys.
Amb 8 anys, que era un nen, i ara, abans citava Cites,
sí.
És un dels protagonistes del primer capítol de Cites. Per tant, d'alguna manera aquí tanquem també el cercle.
I la Teresa, això, refugia a Vent del Pla, a casa del seu tiet Gustau, coneix el David Estelric, advocat... separat, i s'enamoren i en volen que agafa fort.
I jueguen, eh?
Som-hi.
Anem a les dades del programa? Doncs som-hi. Dia i hora d'emissió.
Els dilluns a la nit, a les 10, després del TN Vespre. Durant una època, per això es va emetre els dilluns i els dimarts, dos capítols a la setmana, també a les 10 de la nit.
Durada?
50 minuts.
Número total de programes?
365 capítols, emesos en 7 temporades entre el 14 de febrer de 2005 i el 17 d'octubre de 2010.
Personatges destacats?
Molts. Sí.
Agafa
molts.
Aire.
O sigui, el repartiment era extraordinari. Bé, comencem la Teresa, interpretava la Emma Vilarassau, els seus fills, la Isona, interpretada per la Georgina Latre i el Biel, el Carlos Cuevas, el David Estelric, que interpretava el Ramon Madaula, en Josep Mont Ras, gran personatge que interpretava el Pep Cruz, la Nuri, la Navarratxina, en Damià, que interpretava el Jordi Buixaderes, que era el marit de la Teresa, en Gustau, el tiet, interpretat pel Joan Crosses, i en Julià, en Marc Cartes, entre molts d'altres, n'hi havia molts d'altres, i he dit que el repartiment era extraordinari.
Molts, no ens els acabaríem. Capítol escollit que hem tornat a veure.
El capítol número 78, a més, el 10 de gener de l'any 2006.
Bon dia.
Bon dia. Com has dormit?
Com una criatura, i tu?
Molt bé.
David i la Teresa.
Sí.
Hi ha croissants i he fet cafè. I els croissants encara són calents.
Carai, tu, escolta, dius amb tu, és un luxe.
Ho dius pels croissants?
Home, esclar, tu què pensaves?
No.
I atenció, ara. Qui entra?
David?
Biel.
Bon dia, Biel.
Has vingut vestida així des de casa teva?
Al final ahir no me'n vaig anar.
No?
No. Biel, el David s'ha quedat a dormir i s'hi quedarà sempre a viure amb nosaltres a partir d'ara.
Guai, segur que no tornaràs a marxar?
No, em quedo i estic contentíssim de fer.
Boníssim.
Ja situem, eh? El David i la Teresa han passat un període de crisi i el David torna a casa. I a partir d'aquest moment s'instal·larà a casa la Teresa i apareix el Biel, que li sembla molt bé, està molt content que el David torni a casa, i... no hem sentit en el tall, però hi ha un altre tema, que és que el Biel sent sorolls a la nit i té molta por.
Sí, el tenim bastant preocupat, el Biel, per aquests sorolls que...
Una mica nen del sexto sentido, no?
Sí.
Aquesta etapa de la sèrie.
Perquè és veritat que no sabem d'on venen aquests sorolls i primer es pensen que són imaginacions... No acaba de quedar gaire clar.
Però d'entrada, tema centrat, el David torna a casa. Segona seqüència, anem a centrar més temes. Una conversa entre el Josep Monràs, que és el cacic del poble...
El dolent de la sèrie.
Sí, senyora. Sí. I la seva filla, la Mònica, que per culpa d'un accident va en cadira de rodes. Aquesta és la conversa.
Avui és el penúltim esmorzar
Què fem tu i jo sols? Demà passat s'instal·la la teva mare i ens tornarem a llevar tots tres junts, com ha de ser.
No t'embalis amb la tornada de la mama, eh?
No, no, si no m'embalo. Només penso que si ella torna a casa és perquè, en el fons, també vol que la situació sigui com abans.
La mama té molt clar que tu i ella no tornareu a ser parella.
No, ja ho sé, però amb el pas del temps i una bona convivència...
Jo només et dic que no et facis il·lusions.
No em faig, no em faig, no pateixis. Ah, per cert, saps que estic a punt de comprar el súper als Parlons?
Què dius?
Sí.
No sabia que se'l volguessin vendre.
Ho estàs rumiant i vaig fer-los una oferta que ahir mateix la dona em va acceptar. Em sembla que els estic fent un bon favor.
Segur que tu precisament no hi surts perdent.
Mònica, ningú fa negocis per perdre diners. Però el tracte que els ofereixo és collonut.
Ja, però per què el vols, el súper? Però si els productes de la granja ja tenen sortida a la botiga de la mama.
Us heu quedat amb el rellotge que se sent tota l'estona? Sempre quan hi havia les escenes a Can Montràs, no? A la casa del
Montràs.
Que era un menjador així més senyorial, no? Sí. Es veia molt també qui tenia caler i qui no. Hi havia el rellotge de paret aquest que fa el soroll. Tota l'estona se sent i és bastant curiós.
Bé, dos temes més sobre la taula. Montràs vol recuperar la Carme, la seva dona.
No pinta bé.
La Mònica, la filla, no ho veu clar. I que vol comprar el súper del poble dels Parramon, el súper de la Dora.
Bon dia, fill.
Bon dia, mama.
Què tens?
No ho sé ben bé.
Que no has dormit bé?
No gaire. Tinc el cap entabanat.
Vols que truquem a la Teresa perquè et visiti?
No, nena, no cal. Em prendré una aspirina i me'n torno a dormir.
Segur?
Que sí. Aneu obrint vosaltres, eh?
Escolta, mama. Paco i jo et volem dir una cosa. T'agraïm moltíssim que hagis canviat de parer i que hagis decidit vendre el súper. Però ho sabem que decidir-ho t'ha costat una mica.
Sí, gràcies, Dora.
He fet el que, pel que sembla, havia de fer. Sou la meva família i tot el que tinc és vostre.
Pobre Dora.
Sí,
pobre
no
Dora,
està
la seva
gens
filla,
convençuda.
La Berta, i en Paco, que és un pelacanyes, si recordeu el personatge. Era un pelacanyes, bon tio, però un pelacanyes la convencen de vendre al súper. Però
súper, Berta, que no direm la marca en antena, però es veia molt.
Sí, patrocinat.
Patrocinadíssim.
Però, clar, ja veurem com acaba aquesta història del súper, perquè és l'arrel
del
capítol. Però tornem al David i la Teresa, perquè el que el David torni a casa la Teresa significa què faig amb en Martí, què vol fer en Martí. Té una conversa
Martí
amb en Martí,
és el seu fill.
Que és el seu fill,
sí.
Perquè el Martí està vivint a casa del David i tenen aquesta conversa.
I s'han acabat les anades i les vingudes i els problemes. Ens estimem, estem enamorats i tenim ganes de viure junts. Tu com ho veus?
Que ja era hora, papa. Que tu i la Teresa esteu fets l'un per l'altre, com jo i la Isona.
Ben acceptat.
Sí, tot molt ben acceptat. És a dir, els fills accepten perfectament que la mare, la Teresa i i el David doncs estiguin junts, els fills d'una banda i de l'altra. I a més hi havia el tema aquest que jo no recordava, que és que la Isona, que és la filla de la Teresa, és la parella del Martí, que és el fill del David. I la Teresa i el David estan junts, i la Isona i el Martí estan junts.
Ja, això com ho fem? I en Martí diu, jo no vull venir.
El
Martí diu, jo no vull venir amb tu, David. Pare, jo no vull anar a casa.
Clar, em vull quedar sol a casa.
Això genera una mica de problema i al final acaben decidint que es quedi sol el Martí, que la Isona visqui a casa la Teresa i que els àpats sí que els facin. Que els facin
junts.
Plegats. Sí. Anem al tall fort, per això, perquè la Carme, la dona del Josep Montràs, que té una botiga...
La dona del dolent, diguem.
La dona del dolent, una botiga que ven carn, no se'n refia del seu marit, i va veure el David, que és advocat, amb la paperassa de la botiga.
Déu-n'hi-do, jo no sé si els oients ens estan seguint.
No, és que és molt bo.
Aquí hi ha una pila de factures emeses d'un mateix proveïdor, concretament Granges Montràs, per la compra de grans comandes d'embotits. Mira, aquesta, per exemple, és del mes passat.
Hi ha un error. Aquesta factura està malament. El mes passat no vaig comprar ni la tercera part del que diu aquí, i abans tampoc.
Doncs les factures dels mesos anteriors hi ha compres iguals o superiors. Els comptes te'ls fa el mateix Montràs?
Sí. Se'm va oferir i jo me'n vaig refiar com una burra. M'ha fet servir per fer constar en les seves granges uns ingressos que no existeixen. És això, oi?
Jo diria que fa servir les factures de la botiga per fer legal els diners negres que ingressa per una altra banda.
Bo. Ja el tenim. Bo. Efectivament. Diners negres, diners amb els quals ha pagat el súper de la Dora. I què fa la Carme quan sap tot això? Va veure en Montràs.
Ara.
I li fot la cavalleria.
Això de la botiga... No t'estic fent cap favor, Carme, de veritat que no.
Quan una empresa no funciona, s'ha de tancar.
Carme, els números que has vist són falsos. Hi ha factures inflades per resoldre assumptes fiscals, ara no ve el cas, però la botiga va bé, Carme. No hi ha cap necessitat de tancar-la, entesos?
Tens tant coll avall que sóc idiota que ni t'has parat a pensar que ho podria descobrir, eh? Doncs ho he fet. I sé perfectament el que estàs fent, blanquejant diners amb la meva botiga. M'estàs prenent el pèl des de fa temps, traint la meva confiança i posant-me en perill davant d'Hisenda. Moltes gràcies, Josep.
Carme, però no...
Jo m'havia arribat a creure que estaves canviant. Fins i tot m'havia plantejat la possibilitat que tu i jo, no sé...
No, Carme, no.
Que potser algun dia ens podríem reconciliar.
No, fuig.
Però m'ha caigut la vena dels ulls.
Ara.
I no m'enganyaràs més.
Epa! Sí, home, és que Monràs és un peça, eh?
Sí, però en aquest capítol és veritat que el Monràs acaba...
Llepa fort.
Sí, bastant fotut,
sí, perquè
eh?
No acaba aquí els problemes. Mira el que passa al final.
I ara què collons voleu, vosaltres?
Bona nit, Monràs. Potser no arribem gaire bon moment.
Doncs no gens. A més, havíem quedat per demà, oi? El que hagin de parlar ho parlarem demà al notari.
És que em sembla que no ens podem esperar.
Sí, millor que ho allestim de seguida. Què passa? Ara voleu més diners. És això, oi? Perquè no penso pagar ni un duro més.
És que, mira, te'ls tornem, és per tu. Em tornes el rebut que t'he firmat?
No volem els teus diners, Monràs. Ens quedem al súper.
A Monràs no pot comprar el súper i la dona...
Es queda sense la dona. Sense la botiga per blanquejar els diners. Es queda sense el súper que el volia per construir uns pisos, no? Vull dir que no volia pas continuar amb la botiga de barri. O sigui,
sí, és un capítol fatal per Monràs.
Sí, és un capítol que...
Tot li surt, malament. Parlaves del rellotge.
Sí.
No us ha sorprès també els telèfons que utilitzaven?
És el que més m'ha al·lucinat, perquè
és uns
telèfons
fa anys,
molt petits.
Sí, Nokia petits.
Sí, però molt
els
petits.
Nokia molt petits, sí.
Molt petits, molt petits, i tots fan servir el mateix model, o pràcticament el mateix model. Sí, sí, sí.
Era aquella època que els telèfons tendien a ser més petits, no?
Sí,
després
sí,
cada vegada és més gran la pantalla, no sé què, sí, però sí, perquè... aquells anys de, no, com més petit
que era una pantalla petita, verda, fet, lletxota.
De fet, jo és l'època que recordo de començar a tenir a anar amb telèfon mòbil. No feia massa que havia tingut el primer telèfon mòbil i jo passant dels telèfons aquells grans
sí.
a aquells la petits, petits, petits.
Que no sé què tal devia ser la cobertura en un poble, no? Que, un poble petit, perquè també com era ben del pla.
Els telèfons a través dels quals enviaven SMS, eh?
Sí.
Missatges, no, sí. No res més.
Ara ens hem posat nostàlgics.
Mira, una altra cosa, jo vull destacar un personatge que a mi m'agradava molt.
A veure, jo després em vull destacar un altre,
va,
eh?
Aquest anem pel meu.
Estet! Ei, no dic. Tens un moment o tens molta pressa?
No, si anava a buscar més papa al bar. Digues.
No, que la Teresa m'ha explicat el que passa amb les coses del Fèlix, amb la roba dels armaris, i he pensat que si vols jo puc donar un cop de mà, la puc posar en caixes i desar-les a les golfes.
Sí, faries això per mi?
Clar que sí, dona, si no, no t'ho diria. No faria res, de veritat.
L'heu reconegut?
Sí, home, sí, és l'Anna Barrachina.
Sí, fent de Nuri.
La jo Nuri, no que recordava gaire pas... aquest personatge.
Sí, home, home, una gran dona. A la sèrie ella cuidava el Gustau, el
tiet
de la Teresa, i quan el Gustau es mor, també va treballar a casa la Teresa, es fan molt amigues, i estava sempre pendent de tothom, intentant ajudar a tothom. Sí, el Gustau es va morir.
Acabes de fer un spoiler?
Sí. Crec que el podem assumir sí, a aquestes alçades, eh? I la Núria, un personatge que m'agradava molt, era soltera, i com deia, que cuidava el tiet Gustau. I recordo una entrevista al club a la tarda, que l'Anna Barrachina hi va anar-hi, la va entrevistar l'Albert. Sí, i va parlar així del personatge de la Núria.
Molt pràctica. Pràctica, pragmàtica, que sap escoltar molt bé la gent, donar bons consells, però no se sap aconsellar a si mateixa.
No se sap aconsellar a si mateixa. No. Això passa a vegades, no?
Sí.
Saps molt bé què ha de fer l'altra gent i saps molt malament.
Sí, sí, no, de fet és un personatge que em va com anillo en el dedo, eh?
Que bona!
Sí, deia que hi havia tantes similituds entre ella i la Nuri.
Que bona. Jo t'he dit que tenia un altre personatge
quin
preferit,
és?
Que a més era el meu personatge preferit, juntament amb l'Isaac Romero, que és el meu millor amic, i que reia moltíssim, ens encantava, i intentàvem fins i tot imitar-la, però era pràcticament impossible.
El Quim diu que aprèn moltíssim a l'escola, i sobretot a la seva classe.
Home, i tant.
I s'esforça de valent estudiant, eh? Mm-hmm. S'ha passat el Nadal treballant amb l'ordinador.
la Marcela.
Sí, la Marcela.
O sigui, era boníssima. Fan absoluta d'aquest personatge.
Que l'interpretava l'Isabel Rocati.
Sí, l'Isabel Rocati, sí, sí, sí. Que jo em pensava que era realment... que venia, jo què sé, d'Andalusia o vés a saber d'on venia, i no, 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 no era pas de...
És valenciana.
És valenciana, sí, sí. És valenciana. Sí, sí, sí. Bueno, m'agradava moltíssim, i sempre que sortia la Marcela jo ja em posava
contenta. I que, si no m'equivoco, era parella amb el personatge que interpretava el Boris Ruiz, que
exacte,
eren els pares...
Que estaven els del bar, no? Del bar. Sí, sí, els
exacte.
Del bar. Correcte, correcte. Què més? Una
mira,
curiositat,
una curiositat volies? Que he trobat en el programa. Jo crec que per la veu no la coneixereu. Interpreta el personatge de la Sara, que és amiga de la Isona, i és una conversa entre la Isona i ella, i a veure si endevineu quina actriu és.
Martí, jo hem decidit anar a viure junts. Com que el David s'instal·la amb la meva mare, doncs hem pensat anar a casa seva.
La Isona?
Mola, eh?
Ara.
Home, sí. Mola durant uns dies, però per sempre. Tu no t'agradaria anar a viure amb el teu nòvio? Doncs no. A mi m'agrada la varietat. Si estic sortint amb un noi, doncs m'agrada veure'l cada dia, però a llocs diferents. I si és d'amagat encara millor, que té més morbo. Però això que fa la gent gran, d'anar-se'n a dormir i llevar-se cada dia amb la mateixa persona, en tinguin ganes o no, em trobo un pal, la veritat.
Què?
Jo t'he de dir que per la veu no... no en tinc prou.
És molt poc reconeixible per la veu. És l'Úrsula Corberó.
És l'Úrsula Corberó.
Una de les seves primeres aparicions televisives.
Per la cara, sí, que se la coneix, està igual.
I clar, que després ha fet carrera i que la gent recorda com la Tòquio, la Casa de Papel.
No? Home, i tant, sí, sí.
Doncs sí, sí, primera aparició a Vent del Pla. Més coses que he trobat.
Què més?
Boníssimes. Carlos Cuevas.
Sí, home, sí, que el vam conèixer.
Aquell Biel que aquí tenia 8 anys.
Sí.
Doncs va venir el cotxe.
Te'l vas emportar el cotxe de ruta. Cotxe,
i jo li vaig posar un fragment de Vent del Pla i va reaccionar així quan es va veure.
Perquè jo aquí anava a jugar, anava a passar-m'ho molt bé. Per mi era l'extraescolar més divertit del món. I llavors, clar, treballant amb aquestes bèsties i amb aquesta gent, vaig descobrir que això era una professió i que era la professió que jo volia fer a la vida. Però em crea molta tendresa. Hi ha gent que no li agrada gens veure's. Tampoc no sóc feliç veient-me aquí, però em crea molta tendresa.
Bon records.
Sí, home, sí.
Ho fa molt bé.
Molt. Sí.
És que a mi m'ha sorprès perquè, dius, a veure, evidentment, allò els nens actors, de vegades pot ser que diguis, ai, ara m'ha grinyolat per no sé què. No, no, o sigui, ho fa genial. És
I,
que...
I a més, en el capítol que hem tornat a veure, té bastant
sí,
també.
Sí, és bastant, o sigui, protagonista.
No, és un nen d'aquests que sortim poc. No, no, realment tenia molt pes.
Era un personatge de la sèrie, sí. La I sèrie. Clar, era un personatge que li va comportar això, de cop, un esclat a la fama, amb 8 anys, no? Una popularitat amb 8 anys. I jo li vaig preguntar, o sigui, què va implicar tot allò, no? Renúncies, vas tenir una infantesa diferent.
Total,
i com vas
no?
viure aquest esclat de popularitat sent tan jove. La seva reflexió la trobo boníssima.
Jo no he anat mai a un viatge de fi de curs o unes colònies. No he fet mai unes convivències, però perquè sempre em tocava rodant o sempre em tocava fent teatre, no he fet ni el final de primària, ni el final de l'ESO, ni el de batxillerat. Però jo, en canvi, estava com treballant amb gent adulta que a mi em semblava el més molon del món, estava llegint uns textos xulos, estava treballant de nit...
Però hi ha un element que el fa menys natural, que és la fama.
Sí, jo sempre dic que vaig tenir la gran sort que això em va començar a passar molt petit i que jo anava amb els meus pares de la mà. Jo me recordo que la primera vegada que em reconeixen pel carrer, clar, la gent s'acostava als meus pares per dir, ah, aquest és el nen de la tele, que ens podem fer una foto amb ell o que el podem saludar, tal. Els meus pares frenaven el cop i llavors jo amb uns pares també li traien molta importància, o sigui, no seguien parlant d'allò que havia passat durant 20 minuts, sinó que els era absolutament igual, crec que em van ensenyar a actuar d'una manera educada, a respectar la gent, a sentir que estan valorant la teva feina i que això és positiu i que és com si un bon cuiner li diuen que el plat que ha fet està molt bo, que el restaurant li ha agradat molt, al cap i a la fi és un reconeixement i ens hem de sentir orgullosos. Jo sempre dic, no? Quan un nen, una persona, quan és conscient de les coses que fa? A partir dels 8, 9 o 10 anys, no? Abans no te'n recordes de res. Doncs jo sempre que me'n recordo de les coses que he viscut, m'ha parat gent pel carrer. Llavors crec que ho tinc molt integrat i no ha suposat molt un problema.
Déu-n'hi-do, però... O sigui, sí. Ell realment ho ha portat bé, però no ha de ser gens senzill. I perdre tota aquesta part, no?, de les colònies, de les convivències, de les coses que tots hem fet amb els nostres amics, sense més, no?
Clar, s'ha perdut una part coses importants de la infantesa. M'ha semblat molt interessant això que explica, no?, de quan hi ha aquest esclat de popularitat d'anar de la mà dels pares pel carrer, que t'ajuden, doncs, a encarar mil situacions diverses que es deuria trobar, no?
Totalment. Avui que hem tornat a veure ben del pla, perquè l'Eloi ens fa això, revisar la història de TV3, però clar, estem parlant de ben del pla, jo crec que ja és sabut,
no?,
que no existeix, o sigui, que és un poble fictici.
El Google Maps no t'hi portarà a Vent del Pla, però sí que la sèrie estava localitzada al mateix lloc, a Breda.
A la selva. És un... Aquest poble sí que existeix, sí. Que és Breda, i es rodaven moltes coses, entenc, allà.
La sèrie, de fet, com que va ser un fenomen, va atreure turisme a Breda, no? Que dius, tampoc no era allò un lloc molt turístic. Fins llavors era coneguda per la seva obra de ceràmica, sobretot, i a partir de Vent del Pla fins i tot es van muntar rutes pels llocs importants de la sèrie. Un dels llocs més rellevants era el bar Tramuntana, sí, no? Que al final era com aquell punt d'unió, que no era un bar, realment. O sigui, a Breda no era un bar, aquest mateix local. El 2011, el divendres, va fer el programa des de Breda i van trobar el propietari del local, que es diu Jaume Roca. Si no era un bar, què era, doncs? Li explicava a l'Espartac Paran.
Un magatzem.
Un magatzem
de, bueno, del meu comerç de matalassos, cortines, coixins, tot el material que necessito.
És massa. I com és que van triar aquest espai per fer un bar?
Això és curiós.
És curiós?
Sí, perquè jo un dia estava allà aparcant amb el cotxe i vas trobar uns senyors que estaven allà mirant la façana i que necessiteu alguna cosa. I em diu, no, estem interessats en aquesta façana, busquem un propietari. I dic, mira, estic jo aquí mateix. I em diu, és que ens agradaria per fer un... que estem muntant una sèrie aquí, sí, al poble, i volem fer el bar.
Doncs mira, busquem el propietari, el tenim aquí per camp.
Diu, sí, home, doncs endavant, no? Els hi va dir, doncs endavant.
Mira, coses que passen als pobles, no? Sí. El truc és que a Breda només es gravaven els exteriors.
Sí, sí, sí.
De fet, li diuen això, busquem una façana, no busquem un bar,
busquem
una façana.
El bar era un decorat.
Era un decorat, o sigui, no, els interiors de la sèrie es gravaven en un estudi. Això és bastant habitual, no? La producció de sèries de televisió facilita la logística, al cap i a la fi. Us agradarà saber que... Si aneu a la plaça Doctor Rovira de Breda, pel que ens consta, encara hi trobareu el tendal on hi posa Bar Tramuntana.
Sí? Encara avui?
Encara avui, sí, sí. Sí.
Això ho tenim 100% comprovat?
Això ho hem pogut comprovar via Google Maps, per una banda, i per un reportatge que es va fer a Breda fa l'estiu de l'any passat. O sigui, com a mínim fa un any, encara hi havia
encara
el tendal.
Molt serà que l'hagin tret aquest últim any.
Molt serà que ara aquest últim any s'hagi tret. No, perquè la implicació de tot el poble va ser bèstia, i és un bon record, no? De dir, aquí no hi ha cap bar. Deu ser bastant curiós si no saps de què va trobar-te Bar Tramuntana i que sigui això, doncs, un magatzem.
Ja, ja recordo la Nuri també que explicava que, clar, rodaven als exteriors i passaven dies a Breda, i clar que els actors eren més del poble, uns veïns més del poble, no? Que la relació amb la gent del poble era intensa.
Sí, sí, molta gent de Breda va fer d'extra en algun capítol, no? I el contacte amb els actors i actrius va ser bastant estret. Tan estret que l'equip del programa i la productora d'aquesta sèrie, Diagonal TV, van fer un regal al poble. Una campana nova per l'església.
Ostres.
Per què? O sigui, l'instigador d'aquest regal...
No deuen ser barates, eh?
No deuen ser barates. No, no és pas barat, allò és metall bo, ha de sonar bé. I havia de sonar bé perquè l'instigador del regal va ser en Pep Cruz, no? Mont-ras a la sèrie, i el motiu era aquest.
Saps què és arribar a Breda a les 6 del matí per passar tota una jornada de 8 hores? I arribar, i el primer que senties quan anaves a prendre el cafè és una campana escardada que sonava com un escallot, que en lloc de fer clon, clon, feia clau, clau, clau. I això cada dia que anàvem allà, que jo em mirava aquella campana dels quarts. Doncs els hi vaig suggerir als de Diagonal que si hem de tenir un record que quedaria, doncs, per la història, doncs que la campana dels quarts fos un regal de Diagonal Vent del Pla. D'aquí 100 anys segur que no reposaran Vent del Pla TV3, però en canvi la campana seguirà sonant. La campana seguirà sonant Vent del Pla cada quart.
És boníssim!
No. M'encanta la idea.
Al final és això, Breda ha quedat per sempre més, no?, lligada en aquesta sèrie a Vent del Pla. Deixa'm dir, per cert, que a mi Vent del Pla m'ha recordat una altra sèrie que encara es fa, però que es fa a IB3, que es diu Pep. No sé si, si us sona, però argumentalment és diferent, però aquesta cosa de localitzar-ho en un poble petit, en el cas de Pep és a Montuïri, a Mallorca...
L'estiu passat, o...
Sí, 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 fa no res...
Sí,
exacte, exacte, s'emet també a TV3, eh? I trobo que no, aquest microcosmos d'un poble i allò d'ara la parella d'aquest amb el fill d'aquest... D'alguna manera m'hi ha tornat a portar tornant a veure un capítol de Vent del Pla.
Doncs ha sigut un plaer, com sempre, tornar a revisar en aquest arxiu que ens porta l'Eloi i amb Vent del Pla, que m'ha agradat molt el capítol, la veritat.
I
capítol 78.
I una sèrie, això, jo almenys a casa vam seguir, però moltíssim.
Sí, sí. Queda un minut per les 8, fem una pausa, ens posem al dia i encara ho rematarem, això, a Islàndia avui amb un qui és qui. Eloi, gràcies.
Que vagi bé.
RAC 1. Aquest estiu, que no et freni res. Vine a Feobert i posa el teu cotxe a punt per les vacances. Et donem fins a 40 euros de descompte per la compra i el muntatge dels teus nous pneumàtics Hankook. Descobreix-ne més coses a feobert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Abans de les rebaixes... Arriben les prerrebaixes a la Mallorquina. Fins al 21 de juny, descomptes fins al 40% en articles seleccionats i mínim un 20% de descompte en tota la botiga. Prerrebaixes a la Mallorquina. També pots fer les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa-te'n al carrer Casanova 36, al 93 451 6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botic Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fonts, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Jordi, si el Black Friday és al novembre, què fas amb aquests cartells per tota la botiga?
Doncs com que estem al juny, celebrem el Sant Joan Friday. Què et sembla?
Oix!
Avancem el Black Friday perquè gaudeixis fins a un 60% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wild, dirigida per Ferran Utzet, Fales, de Baró d'Evel, Macbeth de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
4 minuts passen de les 8. Ens posem al dia, que hi ha bastanta teca, amb el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavier Trias, que ja frega l'alcaldia de Barcelona amb els dits de mà, Junts i Esquerra votaran el pacte al qual han arribat per formar govern.
Si és un acord programàtic que s'està acabant de tancar, la militància barcelonina d'un partit i l'altre el sotmetrà a votació demà al matí, abans que es constitueixi l'Ajuntament a les 5 de la tarda. En el cas de Junts, la votació serà telemàtica, mentre que Esquerra la farà presencial a la seva seu. Trias ho té a tocar, i és que els comuns continuen rebutjant, això sembla de moment, donar els vots a Jaume Collboni si no poden entregar al govern municipal, si no poden entrar al govern municipal, que és la condició que posa, recordem, al PP.
Tot plegat bastant just de temps, eh? A la resta del país els ajuntaments es constituiran a les 12 del migdia. Molts pactes a hores d'ara ja s'han tancat.
El més destacat, el de Girona, on Lluc Salelles serà alcalde gràcies al tripartit entre Guanyem, Junts i Esquerra. Així en parlava Salelles.
Aquest és un acord que inclourà els tres grups municipals, un govern fort, un govern sòlid, un govern que sigui capaç d'afrontar els reptes que té la ciutat de Girona.
Els tres partits desbancaran la socialista Sílvia Paneque, que ja ho ha criticat.
També s'han aclarit els governs d'altres ciutats, com Terrassa, Cornellà, Mollerussa o Berga.
Jordi Ballard, de Tot per Terrassa, mantindrà l'alcaldia gràcies a un acord amb Esquerra i Junts. A Cornellà, Antoni Balmón encetarà el cinquè mandat consecutiu gràcies a un pacte amb els comuns. A Mollerussa, Marc Solsona, amb la marca del PDeCAT, s'ha assegurat continuar al capdavant de l'Ajuntament gràcies a un acord amb el PSC. I a Berga, Junts permetrà que hi continuï governant la CUP després de descartar un pacte amb el PSC i un grup independent. Ivan Sánchez continuarà l'alcaldia, possiblement amb el suport d'Esquerra. Per cert, que Cambrils s'ha suspès al ple d'investidura per la denúncia presentada per Nou Moviment Ciutadà, que considera que hi va haver irregularitats en algunes meses electorals. És el partit que va guanyar, però a qui l'oposició vol desbancar. El ple s'haurà de fer en un termini màxim de 20 dies.
I encara més qüestions electorals. Aquesta tarda hem sabut que Aina Vidal, i no pas Jaume Asens, serà la candidata dels comuns a les eleccions espanyoles per Barcelona.
En Comú Podem ho ratificarà aquest mateix vespre. Asens ha anunciat que abandona la política institucional. Diu que calen lideratges nous. Per cert, que Dolors Sabater també ha anunciat aquesta tarda que deixarà de liderar la CUP al Parlament, però en aquest cas no per deixar la política, sinó per centrar-se a fer oposició a Xavier García Albiol a Badalona.
I al País Valencià, el PP i Vox embolica cafa fort amb el concepte violència de gènere.
Sí, tot just després d'haver segellat un pacte a la Generalitat i les Corts, avui els dos partits s'han tirat els plats pel cap per les declaracions del número 2 de Vox a València, José María Llanos, que ha dit això a Televisió Espanyola.
La violència de género no existe, la violència machista no existe, vamos a acabar con esos test, esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas.
Unes declaracions que han fet reaccionar Alberto Núñez Feijóo i altres càrrecs populars. Tots ells han dit que la violència de gènere sí que existeix i que és una de les seves prioritats. El PSOE ja ho ha aprofitat per tillar el PP de còmplice de l'ultradreta.
Déu-n'hi-do. I marxem al sonar, perquè el gran nom d'aquesta nit és el d'Aphex Twin. Jo no els conec, però és el cap de cartell de la segona jornada del festival. Seguint-lo en directe, i tenim el Marc Simons. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, màxima expectació per viure el retorn als escenaris després de 4 anys del discjòquei irlandès Aphex Twin, un concert que promet ser molt especial, ja que tocarà una cançó exclusiva pel sonar. Durant la resta de la matinada passaran pels escenaris artistes com la rapera Shigirl o les discjòqueis Peggy Gou i Honey Dijon. Pel que fa al sonar de dia, en 20 minuts mal comptats començarà el plat fort, l'americana The Bless Madonna, i demà, última jornada, que també s'espera amb moltes ganes, sobretot les actuacions del veterà Eric Pritz o la catalana Bad Gyal.
Això al Festival Sonar, i també que al Palau Sant Jordi avui aquesta nit, Maroon 5. Joan, gràcies.
Que vagi bé.
Joan, que et vols quedar a fer els esports? Ja està marxant, ja està marxant. Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Què t'agrada la imitació que et fa el Joan o no?
Home, és impecable. És impecable. Ja l'any que ve estem negociant ja perquè vingui algun cap de setmana.
Mira, quan tu necessitis un dia de festa que et vingui el Joan, ja ho tens, això. Mira, és que no vol entrar, no vol entrar. Entra, Joan. No vol, no vol. Avui comença la final de la Lliga CB, un clàssic Barça-Madrid marcat per l'enfrontament entre Mirotić i el Barça.
El Barça, que rescindirà el contracte de Mirotić al final de temporada, assegura que li ha proposat diverses vegades reduir-se el sou, extrem que nega la pivot montenegrí en una entrevista que llegíem avui a Mundo Deportivo. Avui qui ha dit les seves el mànager de la secció, Joan Carles Navarro, confirmant la rescisió de contracte de Mirotić a final d'any i alhora sorprès per les paraules del jugador a la vigília de començar la final contra el Madrid.
Las declaraciones de Nicolás ayer, cuando no teníamos ni idea de que lo iba a hacer. Segundo, estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final.
I al Palau Blaugrana hi tenim el Marc Mundet. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha ambient o encara queda?
Fa 5 minuts que s'han obert just les portes, hi ha prou feines, una cinquantena de persones a dins de la instal·lació. Sí que fora hi ha molt d'ambient a les rodalies del Palau Blaugrana amb un gran interrogant damunt la taula, i és de quina manera la gent del Palau rebrà Nikola Mirotić després de tota la polèmica de les últimes hores. Sí, tenim una pista ara mateix damunt del parquet i és la presència d'un molt bon amic del jugador montenegrí. Pau Gasol ha vingut avui al Palau Blaugrana ara mateix departint en la prèvia amb d'altres excompanys al Futbol Club Barcelona.
Doncs mira, ja té un suport, veurem què acaba passant amb la rebuda a Mirotić. I cap de setmana, gràcies Marc, cap de setmana de Champions d'handbol i de final de Lliga de Futbol Sala, Xavi.
Amb el Barça com a protagonista, l'equip d'handbol jugarà la final a 4 a Colònia, on buscarà la tercera Champions consecutiva. Demà juga una de les semifinals a 3:15 de la tarda contra el Magdeburg. L'altra la jugaran el Paris Saint-Germain i el Kielce. I aquest dissabte també comença el playoff final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén, amb avantatge de pista pels blaugrana. Els dos primers partits es jugaran al Palau, el primer demà a 6:15 i el segon dilluns a 8:00 PM. El campió de Lliga té el premi afegit de classificar-se per la Champions de la propera temporada.
MotoGP, Marc Márquez lluny dels millors temps al Gran Premi d'Alemanya, la primera jornada d'entrenaments lliures.
Amb caiguda inclosa, botifarra, una peineta dedicada a la moto, amb la qual s'ha sentit molt insegur durant tot el dia. Márquez ha guanyat les 11 vegades que ha corregut en aquest circuit. Ha fet el 14è millor temps avui en uns entrenaments dominats per Bezzecchi, per davant de Jorge Martín i de l'Aleix Espargaró. A Moto2, el millor temps ha estat per Pedro Acosta i a Moto3 pel japonès Sasaki.
I acabem amb una mala notícia, amb la lamentable mort d'un ciclista a la Volta de Suïssa.
Es tracta del ciclista suís de 26 anys, Gino Mader, de l'equip Bahrain Victorious. Ahir va caure els últims quilòmetres de l'etapa en un descens a alta velocitat i aquest matí ha mort com a conseqüència de les greus lesions que va tenir. Mader va guanyar una etapa al Giro del 2021 i també aquell 2021 va acabar cinquè a la general de la Vuelta a Espanya. Avui l'etapa de la Volta Suïssa ha estat neutralitzada. De fet, els ciclistes han fet els últims 20 quilòmetres en homenatge a Mader i han estat els seus companys d'equip al Bahrain els que han creuat primers la línia d'arribada amb un missatge al cotxe de l'equip on es llegia "Correm per tu, Gino".
Gràcies, Xavi.
Fins ara.
Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Temps de cap de setmana. Doncs ràpid.
Temps d'estiu, perquè les temperatures pugen, arribats als 34, 35, 36 graus en alguns sectors de Ponent, de l'Ebre, no tant a la resta de Catalunya, però demà encara una mica més de calor en sectors interiors, i atenció perquè serà fàcil acostar-se a arribar als 35 en zones interiors, sobretot de Ponent, de la Vall de l'Ebre, i diumenge fins i tot cap al nord del Baix Empordà, a l'Alt Empordà i al Pla de l'Estany. Demà a tarda, ruixats i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i a últimes hores també podran arribar algunes pluges des de l'Aragó cap al Pla de Lleida.
Reykjavik
10,9 de mínima, 14,3 de màxima. Han baixat una mica les temperatures, però continuen amb ambient d'estiu. Sí.
Gràcies, Abel.
Bon cap de setmana.
Fem una petita pausa i rematem Islàndia de seguida.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triguis és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona. Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. El 17 de juny a la Ràpita, per gaudir-ne en família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Un quart de nou, avui acabarem Islàndia amb una nova entrega del Qui és qui a RAC1. La Mireia Ardèvol ens descobreix la història de persones que treballen en aquesta ràdio. Avui una persona, atenció, que ha rebut el premi a la trajectòria personal en la difusió d'economia atorgat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya, que això no ho pot dir tothom.
Hola, Islàndia, sóc la Montse Martí, tinc 42 anys, sóc de Botarell, que això és un poblet molt petit del Baix Camp, porto 16 anys a RAC1 i ara estic treballant com a responsable d'economia a informatius de RAC1.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius? Doncs mira, visc amb la meva parella, el meu marit, i els meus dos fills de 3 i 5 anys, per tant, cada matí és allò, l'anunci que ell crec que és de Colacao, el petit cacau de cada dia, doncs és una mica això, cada matí.
Són les presses i el caos, i també el bon rotllo.
És així el dia a dia en família. I Cacaolat amb llet letona i cacau sostenible sempre és a prop per acompanyar-nos.
El meravellós cacau de cada dia.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem? Mira, el primer consell seria no em truqueu al mòbil, perquè si normalment no em veieu per aquí, el mòbil, soc bastant d'oblidar-me del mòbil al cap de setmana o en moments així de vacances. On em trobaríeu, per exemple, menjant un gelat amb els meus fills a la plaça o en un parc o a la platja? Sí, segurament menjant un gelat en algun lloc amb els meus peques.
Digues una cosa que faci la Montse que els oients no es creurien.
N'hi ha moltes. Soc bastant despistada i, per exemple, una cosa que faig que fins i tot jo me'n faig creus és que cada matí, religiosament, m'escalfo el cafè com, no exagero, 10-15 vegades. Per què? Doncs perquè m'agrada calent i sempre més o menys a la mateixa temperatura. O em passo i llavors l'he d'anar escalfant mentre me'l bec i vaig a poc a poc. I a més, em passo sempre, saps, allò que l'he escalfat massa i bull. Bueno, coses així em passen cada dia amb el cafè. Segurament no s'ho creurien, però em passa.
Què et treu de polleguera? Poques coses, però una, si dono toms, crec que és que em treu de polleguera la gent que parla molt fluixet i que has de parar molt l'orella per poder-la sentir i que van baixant el volum. Això em treu de polleguera.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
Aquí ric perquè els que em coneixen també riuran. Que és... A mi m'agraden molt els meus peus. Sempre presumeixo de peus. I amb les sandàlies a l'estiu, morenets, m'agraden molt. I quan ho dic a amics meus o a la meva parella, diu, però, a veure, tens uns peus normals. No tenen res d'especial als teus peus. I jo penso que, doncs mira, són macos. I amb les, i amb la sandàlia em queden molt, no es baixa, diria els meus peus.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Soc bastant de batalletes. A veure, per exemple, és que explico batalletes meves, però també explico batalletes d'altra gent. Una de les últimes que explico és, per exemple, el sopar, el dinar de RAC1, vaig despertar, que feia un sol, bueno, va ser un dissabte, que feia tot el dia, va fer molt de sol, vam anar amb ulleres de sol gairebé tot el dia, i a la nit, me'n vaig anar a dormir i les vaig deixar a la tauleta de nit. Doncs els peques, quan em van cridar a mitjanit per beure aigua, perquè tenien set, i en lloc de les ulleres, normalment vaig ficar les ulleres de sol. I no em vaig enterar fins que no estava allà amb els peques. Dic, porto les ulleres de sol. Bueno, són batalletes, però és que n'explico moltes. I també n'hi ha una molt bona, però aquesta és d'una amiga meva, la puc explicar? Mira, una amiga meva està... la seva parella és un italià, que es veu que la seva àvia... La seva àvia era molt baixatona, bastant rodoneta, i un dia anaven d'excursió amb el cotxe, la seva àvia anava al darrere i la porta la van tancar malament i la van perdre pel camí. No es va fer mal, però la van trobar a la vorera de la carretera i la van veure pel retrovisor. És una història que quan l'explica la meva amiga és de petar-se de riure.
Una nit sense dormir?
Una nit sense dormir, sí, però ara em fa bastant de temps que no faig una nit sense dormir, la típica, que surts amb els amics i després acabes esmorzant en algun lloc, d'aquelles nits fantàstiques. Però ara fa temps ara que no faig una nit sense dormir, tinc son a la nit.
Tria el millor dia de la teva vida.
Doncs aquí seré bastant típica, el naixement dels meus fills. És una barreja de sentiments i sensacions bastant brutal, una muntanya russa bastant xula, i el moment final és bastant guai quan els veus que estan bé i que ploren. Doncs és bastant genial aquest, sens dubte, sí.
I el pitjor dia de la teva vida?
Doncs mira, el pitjor dia és, clar, és el dia que vaig perdre la meva mare, quan en tenia 21, i sí, és un moment que em persegueix, i que, bueno, que em persegueix, m'acompanya, de fet, des de llavors, sí.
I què t'agradaria fer a tu abans de morir?
No tinc res que digui, mira, això ho has de fer. A mi m'agradaria exprimir cada dia, ser feliç, amb calma i tranquil·litat, sense estressar-me, que m'agrada viure bastant tranquil·la, però no tinc una cosa, m'agradaria viatjar, com tothom, fer viatges llargs, hi ha coses que potser ara ja les descarto i que abans potser hauria de fet, però no tinc cap cosa així molt clara, m'agrada viure el dia a dia i aprofitar-lo al màxim.
Explica una història teva de quan eres petita que tu no recordis però que t'hagin explicat mil vegades.
Sí, bueno, m'han explicat mil vegades, per exemple, però això n'hi ha proves. Hi ha proves de que la història és real. Que els meus pares... jo sóc la petita de tres germanes i els meus pares sempre feien van fer totes les fotos a les meves germanes, i quan jo vaig arribar ja no em van tenir ganes, o no sé. Això passa, suposo, amb els germans més petits, que hi ha menys fotos d'ells. I és molt curiós perquè a la casa del meu pare hi ha les dues fotografies gegants de les meves germanes quan era petita i jo no hi soc. I sempre aquesta conversa, aquesta història sempre surt a l'hora dels dinars familiars.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines fora d'aquesta casa has fet?
Doncs mira, la primera cobrant va ser de cartera, bueno, una mena de cartera. Jo repartia, el meu pare feia de corresponsal d'un banc, portava una oficina del poble, de Botarell, i jo repartia les cartes del banc per a tots els veïns. Era bastant guai perquè n'hi havia més d'un que deia, donem caramels, i em donaven caramels, xutxeries, i era bastant divertit fer-ho, sí, m'agradava. I també altres feines que he tingut, doncs mira, he treballat en un supermercat, en un càmping, he fet també de cangur, arxivant papers, he fet d'au-pair a Dublín, també amb dues nenes moníssimes, i anant molt en bicicleta, bueno, més o menys una mica de tot.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Mira, jo vaig entrar a RAC1 fent la campanya electoral, ara que estem de campanya en campanya, doncs la campanya electoral de l'Estatut. Sí, ha plogut bastant, últimament no, però ha plogut bastant des de llavors. I recordo, bé, és que ja era la gent molt jove aquí i vaig estar a gust ja des del principi. Recordo això, estar a gust des del principi.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Sens dubte, una de les, de les històries que m'ha tocat cobrir i més impressionants va ser el terratrèmol d'Haití del 2010.
Bon dia. Santo Domingo s'ha convertit en un lloc de pas per molts, sobretot periodistes, que en poques hores intentaran accedir per terra o aire a Haití. Allà a l'infern i aquí es veu molt lluny, tot i que només els separen 400 quilòmetres, una frontera ara mateix planíssima de gent que vol passar. Ahir a Santo Domingo la gent reia, sortia a sopar, ballava a la nit, i no parlaven de Port-au-Prince si no calia. Diuen que han enviat moltes ampolles d'aigua. L'avioneta i els aeroports secundaris de Puerto Rico no paren de veure passar cooperants i també periodistes aquests dies, l'ajuda internacional i la gent i arriba en massa les últimes hores a Haití. Nosaltres hi anem ara, ja ens han dit que allò és l'infern.
I en antena doncs, vam poder explicar una mica com estava la gent, vam poder anar amb els metges que estaven allà treballant-hi, vam gairebé viure un dels terratrèmols posteriors en directe, va ser bastant impactant tot plegat. Aquell parell de setmanes que vaig estar allà van ser totes bastant intenses. Triaria aquell moment.
I acabo com acabo sempre, que és preguntant-te si t'has enrotllat mai amb algú de RAC1.
No!
A veure, que ja acabem Islàndia, però he fet entrar la Mireia Ardèvol. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè tu, jo crec que ets notària dels qui és qui, i m'agradaria una valoració de credibilitat d'aquest no que ha fet la Montse Martí. Tu, quina credibilitat li dones?
Tirant a zero.
Tirant a zero.
Jo diria que és de les mentides més grosses que m'han dit en un qui és qui a RAC1, i mira que no en tinc ni idea, de si és veritat o no, però, home, aquest toc ha utilitzat, no?
Marc, hi estàs d'acord?
Si pogués valorar amb un valor negatiu, ho faria.
Bé, l'audiència ja que decideixi si creu que el no ha sigut real o no.
Són molts anys en aquesta casa, també.
Sí, té una 16 excusa. Ha dit. 16! Bueno, potser és ella que ja ho fa tot així.
Era el to, no?
Sí,
que li sortia
to,
ja
era
així.
Era el to, era el to.
També
et
dic, crec que no és la primera persona que menteix en aquesta última pregunta.
Això t'ho confirmo.
Tinc la sensació.
Això
t'ho confirmes, eh? D'acord,
sí, perquè de la mateixa manera que et dic que de la Montse no ho sé, jo hi ha vegades que he vist coses...
Tu has vist coses?
He vist coses... I he parlat amb aquesta persona, fent-li un qui és qui, no? Sí. Aquestes converses que faig.
I t'ha negat aquestes coses que tu has vist?
M'ha negat aquestes coses que jo he vist.
Fantàstic.
I aquí ho deixo.
Jo, en tot cas, em quedo amb el riure contagiós de la Montse Martí, que és meravellós, i que m'encanta recuperar-lo. I amb aquesta novetat, que és afegir batalletes d'amigues.
Sí.
Això és una novetat, eh? No havia passat fins ara.
A mi la història de l'àvia, de veritat que encara estic rient. És sort que me l'ha explicat, i de fet he de dir que després m'ha costat, no sabia quina pregunta li havia de fer, perquè encara reia de la història de l'àvia. O sigui, que sí.
Ai, en fi, Mireia.
Fa molt riure.
Un plaer, com sempre, els teus qui és qui, que ens acosten a aquestes persones que nosaltres treballem, que coneixem una mica més d'aquí a la de la casa, de RAC1, però que els oients segurament doncs, desconeixen tots aquests intríngulis. Gràcies. Nosaltres
us
deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut i Maria Xinxó. Ara una pausa i de seguida Pep Tormos amb un nou C de butxaca. Ja ho sabeu que a partir de 8:45, el primer partit de la final de l'ACB entre el Barça i el Madrid. Que passeu molt bon cap de setmana.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins a final de mes. Aportació inicial 6.150 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Ardal Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Arriben al Corte Inglés els descomptes top.
La millor selecció de marques top de moda, accessoris, esports, llar, amb fins a un 40% de descompte.
Morgan, Emidio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling i moltes més.
Fins al 21 de juny, gaudeix de descomptes top.
Les teves compres al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
RAC més 1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.